Portes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i com cada dimarts ja tenim aquí les nostres tietes. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, estupenda.
Ui, que vens avui espitada.
Sí, vinc molt espitada perquè
sí, no?
Vinc verbena i vull tirar molts petards.
En parlarem d'això després,
Val, molts petards, eh?
Sí?
Molts.
Però contra molts.
Ets una mica, petarda, tu, no?
Jo ja ho soc de petarda.
Sí, eh?
Pues aprofitaré que sóc una petarda per tirar molts petards.
Ara, després en parlem de tot això, com deia. Consol Rovira, què tal?
Hola,
com estàs?
Hola, bona tarda. Pues molt bé.
Sí?
Sí,
encara tot va,
de
tot
veure's.
Això dels petards i tot això, també?
No tant.
No tant, eh?
Els focs artificials m'agraden més.
Val,
pels
petars, val,
val. No tant.
Carme Pasqual, què tal?
Molt bé, descansadíssima.
Sí, jo sempre que et miro, Carme, i sempre que vens a aquest programa, ja ho saps que t'ho he de dir, has anat al teatre aquesta setmana o no?
Carinyo, no saps on t'he anat?
Ai, calla, que anaves a Polònia, no?
Ai, he tornat a Polònia.
És veritat, com ha anat això?
Preciosa.
Sí?
Preciós.
Has pogut la parlar bé. Català o no?
No,
sí, estava ple de polacs, dic...
Todos somos polacos.
Sí, sí. Ja, ja els hi vaig passar la gravació, que portava d'això, però em van mirar com molt bé aquesta boja.
Va, deixeu-me que presenti la nostra convidada d'avui, sí. Que vosaltres l'esteu veient, però els oients no, evidentment. Fa més o menys 33 anys, la nostra convidada d'avui es llicenciava en interpretació a l'Institut del Teatre, on va començar la seva carrera sent una de les fundadores d'una de les mítiques companyies teatrals del nostre país, Té de Teatre. Ella és ni més ni menys que l'actriu Rosa Gàmiz, que al llarg de la seva carrera ha participat en moltes produccions teatrals, com Roberto Zucco o Eva, sota la direcció de Julio Manrique, o Una jornada particular, o La Julieta, sota la direcció d'Oriol Brogi. Tot i això, la nostra convidada d'avui també ha participat en sèries de televisió com O Europa, Vent del Pla, Nit i Dia, i en cinema ha aparegut en pel·lícules com El perquè de tot plegat o Fènix 11-23. Tot plegat una llarga carrera artística que també l'ha dut a formar-se en pedagogia i que ara l'ha portat també a ensenyar a nens i nenes la seva passió, la passió pel teatre. Però per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora l'actriu Rosa Gàmiz. Rosa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Contenta de ser aquí.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasa no se ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya.
Clar, és que no, els convidats que portem ens escollen unes músiques.
Sí,
jo m'enamoren, de veritat, perquè sóc molt fan de Buenavista Social Club.
Ai, sí, que bonica aquesta, eh?
Rosa, permetem que et pregunti per què aquesta cançó?
Mira, aquesta cançó és perquè estic interpretant, fent una funció aquí a Barcelona, que es diu Coralina, que ens està portant molts d'èxits i estem molt contents. I a mitja funció... Ui, ara estic aquí fent d'espoiler total, eh? Però a mitja... perquè és un secret. No, és perquè realment és un moment de la funció que és molt bonic i com que la peça és una peça antiga escrita pel Goldoni, és un gran autor de teatre, al segle XVIII, de cop surt aquesta música que ha posat l'Oriol i és un moment per mi molt màgic, molt bonic. Sí,
què tal, treballar amb la Perla?
Molt bé, sí. Bueno, jo fa molts anys que treballo amb ells,
sí,
I els conec des de l'inici de tot. Sí, han fet 20 anys ara.
Són brutals.
I jo vaig començar amb ells ja fa molts anys fent un espectacle que es deia una funció del Molière, el Misantrop, i després jo he fet molts espectacles amb l'Oriol de nens, que això és el que molta gent no sap, perquè jo tinc dos oficis que els dos són iguals i me'ls estimo molt, i jo faig molta feina amb els nens i el teatre, amb molts projectes diversos. Sí.
De seguida en parlarem també d'aquesta obra. Rosa, abans deixa'm anar als inicis de tot plegat. Ara, quan dèiem fa aproximadament 33 anys...
Molt bé això, com
sí,
ho has contat, eh? Però és que jo no ho conto mai,
no?
Jo més
Mira.
O menys...
I et sentia...
Dic, més
reia.
O menys 30, o 33 no els havia contat.
Reia perquè et senties bufegar una miqueta.
De cop, home...
Va ser totalment vocacional?
La meva
tria
feina.
Pel teatre?
Sí, sí, absolutament. Jo crec que hi ha oficis que, si no són vocacionals, al cap de poc temps de ser-hi, surts de l'ofici.
Sí.
I aquest és un, no? El món... Bueno, el món de l'art, el món artístic, en el meu cas el teatre, el meu és vocacional totalment, sí, sí, sí.
Fem un petit viatge, com et deia, en el temps, i anem cap als teus inicis, perquè a l'inici ho dèiem, ets una de les cofundadores de la companyia teatral T de Teatre, juntament amb grandíssims noms del panorama teatral català, com Carmen Pla, Mamendú, Càgata Roca, Míriam Iscla... Va ser just quan us vau graduar a l'Institut del Teatre que va sorgir tot plegat?
Sí, i la Mamendú, que no, veig que no l'has dit.
La Mamendú,
sí. I la Mamendú, som les cinc fundadores que vam sortir. Érem unes noies que ens vam fer molt, molt amigues i vam sortir de l'Institut del Teatre i aleshores no teníem feina. En aquella època hi havia molt poques companyies de joves, quasi bé totes eren companyies al Lliure, al Daull de Gom, hi havia les companyies grans de teatre, però molt poques companyies de joves. I nosaltres sortíem de l'Institut i ara què fem? I ara que no hi havia totes aquestes sèries a la tele ni a les plataformes, o sigui que feina pels actors, bueno, molta no és que tinguéssim un panorama molt allò positiu en aquest sentit, però érem molt emprenedores, això sí que ho he sigut sempre, i aleshores amb aquestes amigues que eren molt emprenedores vam dir, va, tenim ganes de fer teatre, comencem a fer teatre, i ens va sorgir de fer companyia, vam començar a assajar uns contes misògins de la Patricia Highsmith, i allà vam començar, que va tenir un èxit espectacular, aquest petit espectacle de cinc dones, cinc noies, i va anar molt bé, i d'aquí elles continuen. Jo després, al cap dels anys, ja vaig sortir, el que passa que entro i surto. Jo no sóc de la companyia, el que passa que sóc molt amiga d'elles i aleshores sóc molt col·laboradora. I quan una està embarassada, o quan una té una feina a Madrid que ha d'anar a fer una sèrie, aleshores em truquen i per això vaig fer... L'espectacle Eva va ser això. La mami no ho podia fer perquè estava a Madrid fent una sèrie. I a l'últim també, que vaig fer T'estimo si he begut, uns contes de l'Empar Moliner, que l'Àgata Roca també estava fent una altra funció, llavors jo estic molt vinculada en aquesta companyia, és com meva també una mica, clar.
Entenc que tampoc va ser casualitat que fossiu cinc dones.
No, bé, casual, sí, no ho vam pas triar, vull dir, érem amigues, aleshores ens vam fer amigues a l'institut, tenia moltes ganes de fer teatre, assajàvem al menjador de casa meva, en aquell moment vivíem un pis de l'Eixample i era el pis més gros que hi havia, llavors assajàvem allà els menjadors sense cobrar ni cinc, per suposat, i així vam començar, vull dir que va ser, sí.
T'ho preguntava per si creies que hi havia, o no, no ho sé, hi ha poca visió femenina des del món del teatre?
Clar, és que en aquell moment, ara que es parla tant de... ja
de
no sé com
dir-ho,
perquè de tantes coses feministes en aquest sentit, en aquell moment no. Clar. O sigui, no es tenia res en compte, això. I no, tampoc se li donava molta importància, érem cinc dones. Sí que és veritat que en aquell moment no hi havia companyies de cinc dones. Ara potser sí que hi ha companyies on hi ha més dones, però en aquell moment vam ser una mica pioneres en el teatre, en el sentit de que sí, érem cinc dones amb molta força totes i amb moltes ganes de fer coses i moltes ganes de fer teatre. Sí, elles continuen, vull dir que
sí,
han fet 30
èxit.
Anys,
Sí.
Ara estan preparant un altre espectacle. Sí.
Just després d'acabar aquella aventura que vas iniciar amb T de Teatre, també vas fer Homes, sota la direcció de Sergi Belbel?
Sí, també.
I entenc una gran experiència.
El què?
Estar sota les ordres de Sergi Belbel?
Sí, és que molt xulo. Però és que jo amb el Sergi vaig fer una cosa encara abans... Ai, ara no sé si és abans o després, el 92. Crec que va ser abans d'Homes. El Sergi va tenir el seu gran èxit amb un espectacle que es deia La filla del mar, que van fer el Romer fa molts anys.
Sí, senyora.
No sé si recordeu, el protagonista era el Pere Arquilluer, en aquell moment jove. Jo feia una peixatera d'allà i allà ens vam conèixer. Feia una pescadora que xerrava molt al Teatre Romea i allò va ser la bomba. Bueno, de fet, allà vaig conèixer el meu home. O sigui, va ser tota una aventura total treballant allà i allà vaig conèixer el Sergi i després ens va dirigir a Homes. Crec que va anar així la cosa.
I jo que em desperto amb la força de 100 pescadors, trepitjo la sorra i li dic bon dia.
Això que estem escoltant ara, que ho deia la Rosa, és la versió musical que va fer la Berni Teatre per celebrar l'aniversari de l'estrena de l'obra original de La filla del mar.
Ah, sí.
I en vull parlar perquè, de fet, amb aquesta obra podríem dir que vas donar el tret de sortida. No sé si ho consideres així, vas donar com el teu tret de sortir, el teu gran boom a la teva carrera professional, l'any 92, un dels clàssics d'Àngel Guimarà, que no passa mai de moda, sí, i amb repartiment, com deies, de vertigen, eh? Pere Arquillué, Jordi Benalcloche, Andreu Benito, Laura Conejero, Jordi Figueres, Lluís Marco, Cesc Pinyon, Carme Pla...
Sí, sí.
Com recordes tota aquella experiència i actuar amb aquests noms, que clar, és que...
Uau. Oh, sí. És que tots començàvem una mica, saps? I llavors va ser tot molt, amb molta energia, molt maco tot. I tots començàvem i aleshores bé, es va fer una companyia molt bonica i vam tenir molt d'èxit perquè va fer un muntatge preciós on tot l'escenari del Romer estava ple de sorra, perquè representava una platja preciosa, no? I res, ho recordo com una experiència a nivell professional també, perquè a mi vaig començar també fora de la companyia de teatre fent aquest espectacle i després això em va portar altres espectacles que vaig fer al Romea també, com la Corona d'Espines, que el protagonista era el Pou. Després vaig fer, vull dir que eren els inicis, jo era molt jove i a nivell professional em va representar una... Va ser com, saps que a vegades necessites, quan comences una mica de pum, i que et comencen a veure els directors... Clar, això del teatre no sempre té aquesta continuïtat, eh? Hem de dir que és un ofici, com molt tots els artístics, on hi ha molta discontinuïtat de feina, no és una feina contínua, la que tenim els actors i les actrius, és una cosa que a vegades la gent, ah, mira que bé, però de cop dius, ai, com és? Ara fa molt de temps que no veig aquesta actriu.
Com es gestiona, ara... Rosa, aquesta incertesa?
Ai, això és molt difícil, perquè, clar, és molt difícil. Jo va haver-hi un moment, després de La filla del mar, i quan ets més jove, no sé si també són les energies d'aquest jove, per les dones també és diferent, a la que et comences a fer gran, ja no hi ha tants personatges de dones, i tot canvia bastant, sobretot quan comences a fer a partir de 50 cap amunt, la cosa es complica una mica, vull dir, no és tan fàcil.
Hi ha molta pressió en aquest sentit? Pressió, no sé si pressió estètica o...
També, bueno, aquí no tant, si potser t'anessis a Madrid potser una mica més, i a mi el que m'ha passat és que no he estat molt ambiciosa, llavors no tenia cap ganes de patir pel meu ofici, i jo m'agrada molt viure al poble que visc, i estar tranquil·la, i en aquest sentit jo vaig pensar que tampoc volia patir massa, i va ser quan jo vaig triar un segon ofici, que és el que tinc des de fa molt de temps, i ho vaig fer perquè m'agradava i també perquè no volia patir, saps? Perquè no volia estar pensant ara a veure si em truquen, ai que no em truquen, ai que ara no sé què, i no volia patir de cap manera. Aleshores això és molt personal de cada actor, sobretot de les actrius, que som les que a vegades tenim més perons, eh? Ells no en tenen tant perquè hi ha més personatges de teatre també, per exemple, i sí, és un món que les actrius, a mesura que ens anem fent grans, és més difícil. La meva opció, com poden ser vàlides totes i cadascú fem el que podem, va ser aquesta, va ser doncs què faig, perquè jo no vull estar patint i a més vull triar també, no? No vull fer tot el que m'ofereixen també, sinó, ai, a veure això, ai que bonic, no? Perquè llavors les feines es fan d'una altra manera, sobretot quan són artístiques i creatives, perquè si has de fer feines que potser personatges que dius, ui, aquest personatge ara em sembla que no és per mi, o jo no tinc ganes d'explicar això.
El poder triar, Rosa,
també. Una mica difícil.
El poder triar t'ho dona l'experiència, també?
Sí, sí, clar, perquè a mesura que et fas gran, tu també vas sapiguent més cap a quin camí vols anar, no? I dius, ui, això ja no ho vull fer, no? Ahir parlava amb un actor de la companyia que és jove i em explicava una cosa seva que ha passat a la seva companyia de teatre i deia, és que jo això ja no ho vull fer, em va dir. Diu, bueno, tu ja aniràs veient quines són les coses que per aquí sí que vull anar. Això deu passar amb tota la vida, no? I amb qualsevol ofici. I no, i amb la gent també, perquè clar, jo conec, he conegut hi ha hagut moltíssima gent, perquè és un món doncs, que hi ha molt social i aleshores coneixes a molta gent i tu també, a la vida també passa, és cap a on vull anar, això vull anar cap a, amb aquesta gent o vull anar cap aquí, no, jo crec que aquest no és el meu camí, jo crec que això és més el meu camí, no? Jo suposo que amb tots els oficis deu passar el mateix i tu vas fent, i al final el camí te'l vas fent tu, la sort també compta, no? Però jo sempre penso que l'univers hi ha una cosa que fa que si tu et deixes anar i tranquil·la i tot, la vida és molt maca i molt gratificant i aleshores la vida jo crec que sempre t'acompanya i jo tinc aquesta confiança. És
que bé, pots així, escolta'm.
Mira, no sé si... Però a mi de moment m'ha anat funcionant una mica de... I també és la sort, no? Però és la sort i el que tu... les energies que tu vas desprenent de... No? Ja ho diuen això, no? I depèn de com, doncs tu també atraus coses o no? No?
Ara parlàvem de La filla del mar d'Àngel Guimerà, també un dels musicals més populars de l'escena catalana, que és Maricel. També vam veure què va passar amb tot el fenomen del llop a TV3, etc, etc. Els clàssics, els grans clàssics catalans, mai passen de moda.
No, ni els catalans ni cap. Jo, amb aquesta feina que faig amb els nens, i el que faig, que vaig començar amb l'Oriol Broggi i la Perla, el que faig és adaptar els clàssics de teatre per servir-los als nens i les nenes.
Uau.
Amb això ja t'explico la meva passió per tot això. Perquè, i llavors jo els adapto i... Mira, La filla del mar és un dels espectacles que tinc allà, de les funcions, perdó, de les històries, que algun dia prepararé pels nens i les nenes. Jo explico, i vaig a les escoles amb els nens molt a prop, jo explico el Cyrano, faig una activitat molt bonica, explico el Cyrano de Bergerac, el Romeu i Julieta, la bona persona de Ser Joan del Brec, que també hi havia fet amb l'Oriol, i els adapto, agafo l'essència de cada història i els intento servir amb les paraules que deia i que oferien els autors, i m'agrada servir per preservar també el llenguatge, la paraula bonica que té el teatre, i traspassar-la als nens. I això ho puc fer amb nens de 3, 4, 5 anys, o sigui, vaig a infantil i primària, i després a secundària també, però no tant.
M'encanta que facis això, perquè una de les preguntes habituals quan venen actors, actrius, directors, directores, etc., és què passa amb el jovent, que sembla que ha desconnectat una mica del teatre, no?
Sí, hi ha una edat, a partir d'una edat, que també és crítica, que és l'adolescència, aquí ja es desconnecten una mica. No? I ara, i ara ja amb les xarxes socials,
les tablets, els ordinadors,
les tablets, els smartphones. O sigui, hi ha tanta competència. Jo per això, la meva insistència, jo sóc molt de picapedra amb aquest ofici meu dels nens, perquè també faig molta formació als mestres, perquè el teatre és un recurs, un pou sense fons educatiu per les escoles, i estic fent molta feina amb això. El teatre és una eina pedagògica d'autoconeixement multidisciplinar, i que a més també els mestres poden utilitzar. Jo, fa molts anys que estic picant pedra en aquest sentit, perquè m'agrada molt fer-ho. I hi ha un moment que els adolescents, doncs això que dèiem, no?, es desconnecten una mica, i jo crec que val la pena que des de l'escola es puguin continuar conservant aquests recursos i aquesta cultura que dona el teatre, per exemple, en aquest cas, no? Perquè ens porta amb una cosa molt bàsica de l'ésser humà, molt antiga, que és que tu seus i expliques una història, i els nens, jo quan explico les històries porto quatre coses, quatre vestits, un barret, així, els tinc molt a prop, i aquesta història comença a Ser Joan, una ciutat, no tinc ni música, no tinc res, una ciutat de la Xina on sempre plovia, i trec un paraigua preciós i començo la bona de persona de Ser Joan amb els nens. Jo faig els personatges i explico la narració de la història.
A mi ja m'has enganxat, eh?
Tinc molta pràctica, eh?
I com s'ho prenen ells?
Oh, queden així.
És això, és que jo t'estic sentint.
Queden així. I jo tinc molta pràctica.
No és per dir-ho, però jo vaig començar de molt joveneta, perquè la meva mare m'importava el Romer, era el i ara t'estic sentint a tu, i clar, jo vaig tastar-ho i fer-ho amb la gent, però és que de nen és que té que ser preciós
i a més preciós i necessari, jo crec, sí. En contraposició a tot el que estan acostumats a viure amb les tablets i la tecnologia, és el que deia, no? Llavors el teatre ens porta en un lloc molt com molt de tranquil·litat, de calma, d'escolta, i en un món d'imaginació on són ells els que de cop... Jo explico això, però no tenen estímuls ni de música, ni d'escenografia, ni de res. O sigui, és la paraula ben servida i una història. Això és la base del teatre. I jo trobo que això val la pena de preservar-ho.
Els fas participar en algun moment? O...
Sí, jo els explico aquesta història i queden tots allà petrificats, que no falla mai a cap escola. He vist aquest curs centenars de nens, perquè ho faig per cada grup classe. Vaig a les escoles més públiques del món, o sigui, puc anar a Salt, que fan un projecte de temporada alta, i amb ells treballo molt. Tenen un projecte de Tempo, on es fan un... Ells porten la Fundació Ciutat Invisible, porten uns espectacles concrets a les escoles públiques de Salt, que hi ha els nens, les escoles més públiques del país. I en aquest sentit, allà hi ha nens, per exemple, que no coneixen ni la llengua. perquè són nens que venen de... Mira, aquest nen acaba d'arribar i ja m'ho expliquen, no entén res. I aquell nen està allà assegut i jo dic, ai, que curiós això, i no entén res. Al cap d'una estona desconnecta, aquest any, per exemple, m'he trobat amb molts nens d'Ucrania i que estaven allà, i a més explicava el Cyrano de Bergerac, i hi havia un moment que al Cyrano de Bergerac doncs hi ha una guerra, i el moment aquell que explicava, he viscut moments molt, molt, molt màgics i molt bonics. I terapèutics.
Sobretot.
Perquè de cop, dic, el moment aquest que explicava això de la guerra, hi havia un nen allà, ucranies, que quasi no parlava i m'estava escoltant i jo intentava sempre en positiu, no? Però passa la guerra per fi s'ha acabat, tothom guarda les seves espases als armaris, el Cyrano el primer, oh, per fi, i ell va començar a saltar, uai, i va fer començar, oh, ai senyor, i jo pensava, uau, quina funció que té el teatre que pot arribar a tenir, quan, si en un moment de res aquest nen... Això em va passar en una escola del Maresme, no? I de cop dic, buah, veig moltes coses d'aquestes on el teatre em corrobora cada vegada la funció terapèutica i sanadora que pot arribar a tenir.
Clar, ara parlàvem de teatre, però si parlem de Rosa Gàmiz, el que ha fet també és molta, molta televisió.
Bon dia. Mira, Sílvia, s'ha tornat a espatllar la rentadora i jo aquesta vegada passo de rentar la roba a rentaplats. Ui, i tu qui ets?
La Laura.
I tu? Jo? Però, espera, què fas? Aquí d'on surts?
Em sembla que de l'armari, però... No n'estic segura.
Ah, tu ets la nova amigueta de la Sílvia.
Suposo.
Però encara no sé com va passar. Ha sigut tant... Feia temps que no ens
veia. Rosa, si mirem les col·laboracions que has fet en sèries, moltes, en principi, són d'humor. Majoria absoluta, Jetlag, que l'acabem d'escoltar, La memòria dels cargols. Creus que durant uns anys et van encasillar amb l'humor?
Sí, segurament. Home, tinc...
Ui, com ho has dit, això?
Sí, vull dir que, clar, t'ofereixen i tu has de treballar, no? Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer comèdia. Vull dir que ara ja començo a saber-la, aquesta, la Coralina, que és una funció preciosa, faig la madrastra, faig la dolenta de la història i m'ho estic passant superbé i té un punt de comicitat que m'encanta i que m'ho passo molt bé. Sí, és veritat, vaig fer unes quantes, eh?
Vas fer també Vent del Pla, després en parlarem de Vent del Pla. Temps de silenci, nit i dia, tot i això, fa temps que no et veiem a la petita pantalla.
Bé, vaig sortir l'any passat també, que va ser amb una sèrie que es deia Bojos per Molière, de l'Hector Lozano. Que n'estic molt contenta, que la sèrie era una sèrie així com de... que l'Hector volia explicar dels seus anys de l'Institut del Teatre, i eren uns actors. Jo feia la mare d'un d'ells.
Sèrio.
I últimament, veus, ja no em donen els personatges.
Personatge molt convergent.
Exacte, sí, molt bé. Era molt...
Ja s'hi va marcar, Rosa.
Molt. Una senyora molt forta. Últimament faig aquest tipus de personatge, deu ser l'edat. Els dolents i els una mica aspres.
Sí, com sigui. Tu creus que ets una actriu de teatre que fa televisió, també?
Sí.
Sí,
jo crec que sí.
O sigui, la teva passió és el teatre.
Jo sóc una actriu de teatre.
Per tant, prima el directe.
Sí, sí. Absolutament, sí. I també ho tinc més per la mà, com si diguéssim, no? L'altre tinc molta pràctica, però com hi ha actors que són molt de tele, jo sóc més de teatre, sí.
Doncs anem al teatre amb aquest Coralina.
No, aquí d'un agapito no. Va, estiguem contents. No hi pensem, ara, com ho tenim. Oh, quina taula, menys. Vine aquí.
Seieu, el notari és aquí.
Digueu-li que passi.
Prefereixo no donar-li tantes confiances.
Murmura això.
Coralina, on hi podem veure Rosa Gàmiz i la resta de la companyia de la Perla 29 a la sala del Teatre Nacional. No, Teatre Nacional, de la Biblioteca Nacional.
Exacte, el Teatre de la Biblioteca, que és el teatre de la companyia de la Perla 29. Jo crec que feia temps que no disfrutava mai del fet teatral. O sigui, de disfrutar fent teatre dalt de l'escenari i disfrutar amb el públic, perquè estan tan a prop, l'espai és una meravella. Us convido a tothom a que, si no és aquesta, aneu per la cosa aquesta de tenir tanta proximitat amb dalt de l'escenari. És un espai molt màgic, és un espai que era l'antic Hospital de la Santa Creu a Barcelona, i és un espai preciós on estem gaudint molt, perquè és una peça que està molt ben servida, és una comèdia antiga que parla de les coses principals dels éssers humans, saps? Mm. I és molt bonica. I ens ho estem passant molt bé, mira. Molt bé.
I estareu fins al proper 28 de juliol, eh?
Fins al 28 de juliol, sí.
Després... Com està anant?
Molt bé, de públic, cada dia omplim i tothom s'aixeca i ens aplaudeix. Vull dir que no sempre passa això en el teatre. Per tant, ho estem disfrutant, no?
Després gira?
Per molts anys. I després farem gires, sí, sí.
Que bé, que bé. Sí, escolta, de seguida et deixo en mans de les tietes.
Ai, que bé,
que de seguida
que
et pregunten abans, però sí que et vull preguntar per futurs projectes.
Mira, els meus futurs projectes és aquest de la gira amb la Perla, amb la Coralina, i després, com sempre, jo ara ja estic preparant el curs vinent i tots els projectes que faig a les escoles, amb els nens, que això em porta molta feina també d'organitzar, i aquest és els meus principals projectes, sí, sí.
Laura, va, tira.
Què vols que tiri?
Tu mateixa.
Aviam, jo, és un plaer escoltar-te... tal com t'expresses i la humanitat que representes tindre.
Moltes gràcies.
I és d'agrair que realment te dediquis a que els nens des de petits tinguin aquesta cultura. Perquè és el que fa falta, aquesta cultura. I que realment vagin sapiguent el que és el teatre i el que és la vida. Perquè no deixa de ser
que
el teatre t'ensenya la vida, no?
És veritat.
I veure-ho que disfrutes, l'únic que puc dir-te és gràcies.
Que bé, moltes gràcies pel teu comentari. Saps que és molt bonic quan explico les històries de teatre que es traspassen directe en els nens, perquè jo trio històries que a mi m'agraden. I com que m'agrada tant fer la meva feina i m'agrada tant els personatges que hi ha a les històries... llavors la transmissió, quan jo ho transmeto als nens, va directe.
Total.
És massa, o sigui, si tu t'agrada una cosa i ho transmets amb tota la sinceritat, com si diguéssim, saps? Aleshores, els nens són transparents.
Total.
I aleshores queden tots allà enganxats i per mi és un regal cada vegada.
I a més els hi queda, quan són tan petits,
sí, sí, sí.
Aquestes vivències, els hi queda per tota la vida.
Sí.
Val molt més, vull dir, la gent que realment els porti, també és d'agrair, perquè en comptes d'enxufar-los davant d'una màquina,
exacte,
els portin a realment el que deia
jo. Jo per això...
És de vida.
Jo per això quan faig aquesta activitat, perquè jo he fet abans extraescolars, moltes, però jo el que faig ara és entrar a l'escola. Per tant, jo crec que la clau la té l'escola. Que tots els nens, independentment de les famílies que estiguin, si tu portes l'activitat de teatre a l'aula, aleshores tots se'n beneficien, no només uns quants, que és el que passa a les escoles públiques, perquè hi ha famílies que potser no es poden permetre anar al teatre o portar els nens al teatre, no? O que ells, pobres, no, ningú els hi ha explicat què és anar al teatre com a salt quan hi vaig, no? Que venen de famílies, doncs, que...
Sí, de fora
o... i que no... Pobres, que no saben res de cultura, de res, aleshores... bé, és molt, molt... Fas aquí una funció.
De fora i d'aquí, perquè cada vegada hi ha menys...
I tant.
Menys possibilitats de poder fer coses.
Clar, llavors, la clau és sempre l'escola, perquè portar aquestes activitats a l'aula, doncs fa que tots els nens se'n beneficiïn. Tots vol dir tots.
I després, gent que hi hagi com tu, que s'hi dediqui.
Això també.
Això no tothom...
No n'hi ha masses.
Perquè segur que ho deus fer també moltes vegades sense... un voluntariat.
No, jo no. Perquè jo crec que una de les claus... Ho faig, eh? Hi ha vegades que sí que
ho dubto.
Però jo també vaig pensar que això s'havia de professionalitzar, i bàsicament també perquè jo m'he de guanyar la vida i perquè jo he de treballar. Però jo trobo que la clau aquesta és que tu ofereixes una cosa que funciona i que perquè sigui teatre no ha de ser voluntari. Vull dir que no, i és una cosa que també a vegades he cuidat en aquest sentit. Però vaja, que està a l'abast de moltes escoles perquè hi vaig molt sovint.
Consol.
Doncs mira, estava donant-li voltes això que dius de les escoles, justament, i donat el seu valor pedagògic, creus que s'hauria de fer una assignatura dintre dels plans escolars? No com a extraescolar, sinó com una assignatura pel seu valor que hi ha
de
desenvolupament de la personalitat.
Sí. Bueno, és el que jo estic picant molta pedra, que a les escoles hi hagin espais on els nens... És que ja no es podria dir teatre, es podria dir que fos un espai... d'expressió. Saps? Perquè a més deixen anar tanta cosa, és que es fa una neteja de més de molta cosa, saps? Vull dir que i de llenguatge, de relació amb els altres, i sí,
és il·lusió, no?
Clar, és, i a més...
Anem, fem.
Sí, i es motiven molt, perquè els hi encanta construir. Jo faig un taller de teatre on construeixen ells la història de zero i on cada un fa el que té ganes de fer i entre tots construïm una història, saps? I això s'ha de poder fer a dintre les aules com una assignatura sí. més, perquè seria... Bueno, toca molts temes, toca molts temes.
La sensibilitat.
Clar, clar, sí.
Carme.
Jo, bueno, per lo que jo de petita, no sé si te l'havies conegut, perquè jo soc més gran a la sala Mozart.
Sí.
Vaig començar anant allà, perquè els meus pares...
Sí, ja n'he sentit a parlar molt.
Germanes,
sí.
Al carrer Canuda.
Sí, 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 sí.
I després aquí al teatre i tot això. I jo després, lo que dius tu, a mi a casa m'agradava, tenia una germana una mica més gran, fer els papers que havia vist.
Clar,
i havia d'això, i d'aquí va començar el, sí, el nostre, el cuquet aquell, d'això. Has pensat alguna vegada també que els pares assisteixin amb aquestes, amb aquest, això que fas tu,
sí.
perquè els pares també vegin sí. la cara del nen quan tu
oh, és maquíssim, això és maquíssim.
És que sí. no t'ho guardis per tu.
No, no, no. Ja ho faig, eh? Vaig als ajuntaments dels pobles, també.
Per això, vull dir, no.
Faig
no
de tot.
Pares, Rosa?
Oh, faig de tot.
I les àvies, ens agrada
sí.
també.
És que és escolta'm. Molt maco, perquè aquesta activitat la porto als ajuntaments, llavors els pares queden a darrere, asseguts, i veuen.
Ah, això, saps? Això, això.
I després fem el taller de teatre. Jo porto material, i vaig sempre molt carregada. Porto material, la roba de teatre, perquè després fem un taller de teatre. Després la meva activitat dura una hora, i es fan diverses coses.
Déu-n'hi-do.
Sí. Té que ser, vull dir, que m'agradaria veure-ho hasta a mi, perquè...
És molt maco.
Dic de veritat.
Sí, veure els teus nets o
exacte.
El teu fill... sí, això ho vam fer no fa massa a Llagostera, que vaig anar a fer una funció tan bonica en un espai que tenien allà, i els pares estaven allà darrere i els nens estaven asseguts allà amb mi, i després vam treure les disfresses i les robes, i els pares estaven allà i veien què feien
wow.
els nens, no?
Wow.
Era molt maco.
Rosa, t'he dit, em reservo al final per guardar una mica, per parlar una mica de Vent del Pla.
Ah.
Descobreix-te.
Saps què passa? Estaves cantant ara, sintonia?
Sí, perquè ara
oh,
feia molts dies que no la sentia.
Saps què passa? Que sempre que tenim un actor, una actriu de... que ha participat en una sèrie tan exitosa com Vent del Pla, hem de fer entrar Núria Rossos, directora d'aquest programa, que jo crec que és la... fan, no la número 1, no, la número 0 de Vent del Pla. Sap tot. Està enganxadíssima encara a dia d'avui.
Ja m'ho ha explicat.
Coneix tots els actors. Núria, l'entrevista és teva. Pregunta el que vulguis.
Ai, que bé, clar. És que jo avui, quan t'he vist, no sabia si saludar-te com a Rosa o com a Berta.
Bueno, saps que encara hi ha gent pel carrer que em diuen ai, hola, Berta.
Sí.
Home, jo hi havia moments que em deien Berta i em girava pel carrer.
Home,
era
és
jo.
Que la Berta és una gran, de la televisió
Home.
Catalana. No, no, és que, bueno, no sé, Vent del Pla al final, o t'agrada o no t'agrada, i a mi, mira, t'has trobat amb una que li encanta.
Que bé. Home, va ser una sèrie de les més boniques que s'han fet mai a TV3.
I a més, el personatge que interpretava la Rosa Vent del Pla era la Berta, que era la filla fictícia de la Imma Colomer, que
sí.
va estar aquí nosaltres no
sí.
fa gaire.
Ep, sempre sí, sí, li dic sí. mare, l'altre dia ens va veure, venir a veure, i jo dic, mare estimada, és la meva mare de teatre.
Sí, sí.
Oh, i tant.
I a ella li van preguntar si li agradaria no, un retrobament de Vent del Pla, no sé, a tu, Rosa. Si
I tant, jo, m'encantaria, sí? perquè van haver-hi... Que la tornessin a fer, vols dir? Que tornessin
sí.
a fer?
Sí, alguna cosa, alguna cosa. Ai, que s'ajuntéssiu tots. A mi em faríeu feliç, eh?
Oh, sí. Ai. És que van passar molts moments, i a més va durar tant de temps, clar. Que érem com una família, al final. Jo vaig quedar embarassada mitja...
Què dius?
Sí, o sigui, hi ha un moment, no sé si te'n recordes, que la Berta surt amb una panxa que representa que s'ha quedat embarassada amb Mont-ras.
Sí, i tant, d'en Pep Cruz, que també va estar...
El Mont-ras.
El Mont-ras.
Doncs jo estava embarassada de veritat.
Ah, sí? Això sí que no ho sabia.
Sí, aleshores, què volia dir? Que quan sortia i anava amb la panxa, les senyores que em veien pel carrer i dius, ai, la Berta! Sí, tocaven la panxa. Aquests moments ja no els recordo tan macos, perquè la gent els hi feia molta gràcia que la Berta estava embarassada de veritat, sí. Vaig quedar embarassada del meu fill, que ara ja té 15 anys, i aleshores vaig anar a dir-ho, i dic, ai, i anàvem a fer més capítols, i, ostres, jo, a més, ja era gran, perquè vaig tenir el meu fill als 43, i jo dic, jo vaig a tenir el meu fill, i bueno, m'ho van posar tot a favor, i van mirar els guionistes, i van dir, sí, sí, també es queda embarassada.
L'ha vist el teu fill, Vent del Pla, o no?
Sí, sí, sí. Eh? Sí.
Aquí
la
panxa.
Bueno, i després, a més, em van proposar si podia, perquè sortia un nen petit, i això, si podia ser el meu, i aquí el meu home i jo vam decidir que potser millor que no, perquè és que vaig anar a treballar molt ràpidament. O sigui, la condició va ser que jo... El personatge estava embarassat, després va desaparèixer un parell de mesos, el personatge, perquè estava en un hospital, perquè l'embaràs no li anava massa bé, i després vaig tornar al cap de molt poc, o sigui, els tres mesos anava a treballar amb el meu fill, que m'acompanyava la meva mare, i la noia que m'ajudava de cangur aquell moment, i m'esperava en el camerino, li donava la teta, m'anava a gravar, tornava... Oi, oi, oi. Sí, ells van fer que el personatge continués amb la condició que jo anés a treballar molt ràpidament. Ara això no sé si ho tornaria a fer, ja t'ho dic. Això potser no ho faria, era de les coses que ho faria, anar a treballar tant, perquè m'aixecava molt aviat, perquè li vaig donar el pit al meu fill molt, bueno, molts mesos, i aleshores, oh, bueno, era una mare primerenca i gran, i bueno... Van passar moltes coses a Vent del Pla, molt.
No, res, jo em quedo amb un titular, i és que tots els actors i actrius que han estat a Vent del Pla diuen que volen fer un retrobament.
Sí, oi que ho diuen?
Hem de fer alguna cosa, Rosa.
Vinga, tu, no, no, això, vosaltres...
Espera, deixa'm un cap. Jo no et faré...
Ai, mare.
No, no et faré cap mena d'atracament. T'ho juro que no et faré cap mena d'atracament. Però des d'aquest programa ens hem posat com a fita, gràcies sí. a la pesadesa de Núria Ros, tot sigui dit,
molt bé.
Ajuntar alguns dels actors i actrius que van participar ben del Pla.
Que difícil això, per això ja
Això serà la darrera setmana de programa.
Ah!
Intentarem, per tots els mitjans possibles,
fer-ho. Jo faré tot el possible per venir.
Si tu poguessis venir, nosaltres encantats. Vale. Ja ho anirem organitzant tot plegat.
Oh, carai!
Jo ho deixo caure.
Seria
xulo.
Que maco.
Ho teniu que fer en dimarts, per això.
O ja veurem.
Ja veurem. Les tietes són per alguna cosa, no?
Oh, molt bé, clar que sí.
Que les tietes hi seran, sí. Que sigui dimarts, no ho sé.
Això ja serà més...
Bueno, però que les tietes hi seguirem.
Ja veurem, ja veurem.
Mira, i porteu el Biel, el Carlos Cuevas i tot,
per exemple.
Ui, que no sé si vindrà. Que està molt enfeinat.
Nosaltres
tan petit que era,
Ai, sí.
Sí, sí.
Ai, sí. Sí.
Ah, però quan ens veu de seguida és... Ai, oi, com estàs? Clar,
perquè al final del Pla va ser la sèrie que el va llançar.
Home, tant, i ell feia allà els deures i jo parlava amb la seva mare allà perquè...
Us tenia tots com a família, no, suposo?
Clar, sí. Jo amb ell no tenia tanta relació perquè no gravàvem massa junts. Mm. Ell amb qui està tenia relació amb l'Emma i amb la seva germana, però sí, jo, clar, és que érem com famílies, no? Llavors jo, la família del súper, era molt jo, amb en Jordi Martínez i la Imma, i qui més? I el Pep Cruz,
precisament.
Sí.
En fi, Rosa Gamit, moltíssimes gràcies per avui per venir a la caravana.
El nostre,
que vagi molt bé i molta sort amb aquest nou espectacle
sí.
i vagi molt bé la gira.
I vosaltres per molts anys, aquests programes bonics que feu, de veritat.
Gràcies.
Esperem que duri.
Moltes històries. Sí.